Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Cada dia, milers d'oients i lectors gaudeixen de l'acompanyament de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Perquè en un món accelerat com el nostre, volem ser el teu oxigen i el teu moment de pregària. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Truca al 93 409 2770 o entra a radioestel.cat i informa't de com col·laborar-hi. Perquè al teu costat sempre som millors. Canonització del cardenal Newman. Al número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana destaquem que properament el papa Francesc canonitzarà el considerat per molts doctor de l'Església John Henry Newman. El pare Newman, fundador de l'oratori anglès, l'estimava i tenia un sentit profund de pertinença a ell.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Carta dominical del cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona.
Déu vos guard. Vermells, daurats, marrons, grocs, taronges, ocres o sienes. La increïble e inesgotable paleta de colors de la tardor, amb matisos que no existeixen en cap altra època, és una demostració més que la natura és una obra de Déu. La tardor és, sens dubte, una de les estacions més fascinants de l'any. Sentir aire fresc després de tantes setmanes de calor és una gran joia. Un vent que bressola les fulles dels arbres i les fa ballar. Un vent fresc que ens recorda que l'Esperit Sant ens acompanya i que ens diu suaument a cau d'orella que Jesús ens estima amb bogeria. I és que també en la nostra vida espiritual aquest és un temps de deixar que el buf d'aire fresc de Déu inunde les nostres vides. A la primavera mirem més a la terra. A la tardor dirigim la mirada cap amunt. La natura ens regala un festival de cels rogencs amb els reflexos de la llum i tons càlids que cobreixen primer les fulles dels arbres i després el sol, per convertir-se en humus fèrtil del qual tornarà a brollar la vida. La tardor és temps de renovació, de distanciament i de depuració. Representa la necessitat de deixar anar velles actituds, relacions marcides i idees caduques. És com si Déu tornés a la terra les fulles que la primavera va lliurar als arbres. Deixem caure les fulles de l'ànima. Deixem-ho tot. Deixem que mori al passat tot allò que és superflu i deixem espai a tot allò que és nou. Igual que la natura, nosaltres també podem desvincular-nos de tot allò que ja no dona fruit per així poder caminar més lleugers. La tardor ens recorda que l'art de viure és canviar les fulles sense perdre els arrels, perquè encara que caiguin, l'arbre segueix dret. En altres ocasions, ens cal canviar el color de la nostra vida, donar-li un to més càlid o apassionat per, d'aquesta manera, permetre que Déu ens renovi i ens prepari després de l'hivern per a una nova primavera espiritual. Amb el pas de les estacions, no només canvia la natura que ens envolta, també ens transforma la nostra existència. Canvia la temperatura, la nostra roba, la nostra rutina. Canvien els nostres hàbits. Fins i tot canvia la nostra relació amb Déu. Tenim més temps per estar amb ell. Aprofitem-ho. Deixem-nos estimar. És temps de recollir-nos per renéixer, de mirar cap endins, de fer balanç, de recollir la collita, la nostra collita. Que generós és Déu amb nosaltres. Quantes coses que ens dona. És temps de maduració i de culminació, d'escampar i de sembrar llavors que donaran fruits l'any vinent. El Papa Francesc diu textualment: ens farà bé no oblidar-nos que també nosaltres som sembradors. Déu sembra llavors bones, i també aquí podem preguntar-nos quin tipus de llavor surt del nostre cor i de la nostra boca. Paraules del Sant Papa Francesc. Els cristians és temps de sembrar esperança, de sembrar amor, de sembrar pau i fraternitat, i per descomptat és temps de sembrar la paraula de Déu i agrair-li tots els fruits que ens ofereix. Benvolguts germans, feliç i fructífera tardor a tots.
Ràdio Estel, Barcelona 106.6.
Tot Sardana, un programa per enaltir, preservar i difondre la dansa nacional de Catalunya, cada diumenge de 9 a 2 quarts 11 del matí a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Somies amb un viatge ideal per tu? El Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60.
Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
Te n'assabentes al Twitter, ho comparteixes al Facebook i ho gaudeixes a Ràdio Estel. Si no et vols perdre cap dels programes de la teva emissora, segueix-nos a les xarxes socials, perquè Ràdio Estel t'agrada.
Ràdio Estel.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs ja són les 8 del matí d'aquest diumenge. Molt bon dia a Catalunya, molt bon dia a Andorra. I sí, avui és cap de setmana i és per això que us oferim durant el cap de setmana i aquesta hora els millors moments de primera hora de tots els dies de dilluns a divendres a partir de les 8 del matí. Ja fa alguns dies que sembla que ha començat la precampanya amb canvis de discurs i nous eslògans per cadascun dels partits que es presenta a les eleccions del 10 de novembre. En volíem parlar aquesta hora dels nous cartells de precampanya o dels nous discursos dels partits amb Maria José Bayo. Ella és periodista, consultora de comunicació estratègica i analista de tendències per la innovació. Molt bon dia, muy buenos días y gracias.
Buenos días, gracias a vosotros.
María José Bayo, déjame preguntarle primero, antes de entrar en los eslogans de la precampaña, de los discursos, preguntarle si la política en este país se está convirtiendo en un show mediático, en un plató de televisión.
Bueno, yo me refiero a la política actual como una política espasmódica. Creo que muchísimos políticos, lamentablemente, están ejerciendo su tarea de función pública más pegados a una pantalla de ordenador, mejor dicho, la de un móvil, en la mayoría de los casos, que apegados a la calle, ¿no?, hablando con la gente. Si eso, por ejemplo, hubiera ocurrido en las autonómicas en Andalucía, si los socialistas en ese momento que estaban gobernando hubieran estado probablemente más en la calle, se hubieran dado cuenta de ese clima que se respiraba en aquel momento, sobre todo en los centros de salud. O sea, después siempre se achaca el fracaso a las encuestas o a los analistas que no supieron predecir lo que iba a ocurrir, pero al final yo creo que están muy pegados a lo que ocurre en Twitter y actuando en función de espasmos marcados por las tendencias que hay en ese momento, y esa no es la verdadera política.
¿Es la influencia de las redes sociales la que ha cambiado la política?
En gran medida las redes sociales han tenido un impacto muy positivo, porque hay un nuevo escenario en el que los ciudadanos, la ciudadanía en general, puede opinar en tiempo real, puede aportarle a los partidos. Otra cosa es que los partidos escuchen o no a los ciudadanos como deberían. Pero creo que las redes sociales han aportado muchas más cosas positivas, seguramente de las que sepamos valorar ahora mismo, porque nos quedamos con lo destructivo que ha habido. Cuando se leen tweets, ¿no?, como el que un representante de Ciudadanos le ha dedicado a otro partido en Twitter, ¿no?, con unos descalificativos enormes por la moción de censura que se ha presentado ahí en Cataluña, uno se echa la mano a la cabeza y piensa que todo lo que ocurre en torno a las redes sociales es destructivo. Pero creo que no, que hay mucho que valorar, mucho que poner en valor, y lo que queda es muchas posibilidades todavía para hacerlo.
Antes de entrar en la valoración de eslogans, como decía, de los discursos, estos días se va a hablar mucho, de hecho se está hablando mucho ya, de los spin doctors. Cuando hablamos de un spin doctor, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, al final hay muchísimas personas en la trastienda política que son las que están marcando de alguna forma la agenda, por dónde tiene que ir el relato de lo que ahora se habla muchísimo de los políticos. Se comenta muchísimo sobre esa influencia que tienen muchos estrategas en torno a la construcción de ese relato. Yo me quedo, más allá de ese storytelling del que se comenta tanto, me quedo con el story doing, que es aquello en lo que deberían fijarse muchísimo más los políticos, que es ese relato orientado a la acción. Esa acción tiene que estar basada en valores y tiene que ser muy coherente con toda la trayectoria, con todo lo que se está haciendo. Y creo que en gran medida los partidos en la actualidad se están alejando de ese ideal de story doing, de relato de verdad orientado a la acción y sobre la base de una coherencia. Y están más volcados en ganar el relato mediático, en el cual tienen muchísimo poder, evidentemente, los spin doctors.
Cuando estamos hablando de spin doctors, de influyentes, de creadores de relato, de la trastienda, como usted me decía, de la política, ¿hablamos de personajes como Iván Redondo, por ejemplo, del PSOE?
Pues sí, puede ser. Yo no lo conozco personalmente, pero cuando se comenta tantísimo la influencia que tiene sobre el presidente del gobierno, lo conozco de manera indirecta. Sí. Supongo que es porque realmente tiene esa influencia, pero al final siempre un buen político, un buen líder, escucha a todos sus asesores, o al menos a los más cercanos, y toma las decisiones, en algunos casos incluso contrarias a esos asesores, pero sobre la base de todos los razonamientos lógicos que le hayan hecho. Eso me parece que es un buen líder. Cuando yo he trabajado con políticos, en algunos casos, evidentemente, han seguido las instrucciones que yo les he marcado o se han desviado, en cierto modo. Pero lo importante, lo que a mí me ha hecho sentirme en ese aspecto valorada por mi papel, ¿no?, en ese caso, es que se me haya tenido lógicamente en cuenta, que se haya escuchado mi opinión y que dentro de toda la argumentación lógica haya tenido un sustento, ¿no?, un poder.
Muchos nos preguntamos estos últimos días por qué el discurso del Partido Popular se ha moderado tantísimo y el del Partido Socialista se ha hecho más contundente.
Bueno, yo creo que el Partido Popular presentó a un candidato, ¿no?, en las anteriores elecciones generales, que estaba aún por hacer. Y en ese aún por hacer considero que metió muchísimo la pata con el tono. Era un tono follonero que hacía de la política algo muy bajuno y muy desagradable, ¿no?, con muchísimo descalificativo y con un tono muy destructivo hacia los adversarios. Y en ese proceso, que ha continuado, ¿no?, hasta ahora, no solo se le ha incorporado la barba, por ejemplo, a la imagen del candidato, que era más aniñada, ¿no?, en las anteriores elecciones, sino que además se ha producido una moderación muy destacada del discurso. Yo creo que es positivo, porque en un momento en el que se está pidiendo certidumbre frente a todas las incertidumbres que tiene ahora mismo, no solo la economía, ¿no?, en España, sino otros aspectos, lo que hace falta es una imagen de moderación. Yo creo que también existe esa moderación en otras formaciones políticas, pero es verdad que en el PSOE se ha planteado la estrategia con mucha más contundencia, como bien decía. Se están trabajando, por un lado, la movilización de su electorado con medidas que pueden ser para contentarla, ¿no?, como la de la sumación de los estos de Franco, ¿no? Pero también se está trabajando la parte del electorado que está más centrada, ¿no?, que es la que donde al final puede estar la clave para ganar o perder en estas elecciones generales.
Ahora me comentaba la barba de Casado, del líder popular. ¿Nada es al azar en unas elecciones?
Bueno, sí, hay que dejar, lógicamente, cierto margen al devenir de los acontecimientos, pero tiene que ser lo mínimo posible. Cuanto más planificada esté una campaña, su estrategia electoral, más posibilidades, lógicamente, de éxito. Sí es cierto que nos encontramos, como escribiría, ¿no?, Simon Baumann, en una sociedad líquida, y también las estrategias, de alguna forma, tienen que adaptarse a esa sociedad líquida y tienen que tener una dosis muy destacada de adaptabilidad. Pero en esta campaña creo que las estrategias están claramente definidas. A los que veo más perdidos seguramente sean a Podemos, pero los demás grandes partidos están ahora mismo con una estrategia claramente definida que tienen algo muy en común, que es la apelación al patriotismo, a la unidad, a la marca España, de alguna forma, que creo que también es algo que está llamando mucho la atención sobre los eslóganes.
Ahora me decía, quien veo más perdido es a Podemos, seguramente por el temor de robo de votos de Más País.
Puede ser, es que se han producido muchísimos cambios en muy poco tiempo, una decisión muy dolorosa, supongo, para Unidas Podemos, que ha sido la salida de Rejón, lógicamente, y que esté cogiéndole cierto espacio en algunos lugares. En algunas partes se va a entrar en conflicto, ¿no?, como ha ocurrido en Barcelona, ¿no?, con la elección de un candidato que va a competir por el mismo espectro, aunque sea mucho más desconocido por parte de Más País. Yo creo que Podemos ha perdido de alguna forma su identidad, porque se ha tratado de presentar como un partido institucional con capacidad de gobernar, y de ahí la negociación con el Partido Socialista y el tratar de ganar el relato, lo que tanto se ha hablado, pero al sentarse a negociar simplemente sillones, o al menos lo que ha trascendido, el parecer que lo que estaban negociando al final eran sillones, les ha hecho parecerse demasiado a aquella vieja política de la que tanto renegaban, y eso hace que tengan que sufran una pérdida de identidad.
Periodista, consultora de comunicación estratégica y analista de tendencias para la innovación, María José Bayo, muchísimas gracias por esta mañana atender este programa.
Ha sido un verdadero placer.
Hasta la próxima.
Muchas gracias.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora. Estàs escoltant A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs ja us ho dèiem a primera hora, avui al comentari d'actualitat volíem saber com ens assabentarem de la sentència del judici del procés, com funciona tot plegat abans i just després de comunicar la sentència. En parlem de tot plegat i saludem ja Maria Josep Feliu, membre d'Agora Judicial i magistrada de la secció 22 de l'Audiència Provincial de Barcelona. Què tal? Molt bon dia i gràcies.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Deixi preguntar-li primer de tot, un cop surti la sentència, aquesta sentència serà pública i, sobretot, on es farà pública? A través dels mitjans?
Bueno, en principi no hauria de ser així. Les sentències normalment es comuniquen primer a les parts. Bueno, això no passa amb algunes, però la forma idònia és comunicar-la primer a les parts interessades, seria el propi interessat a la sentència, o interessats, o persones que estan absoltes o condemnades, i a les seus procuradors i advocats. Aquest és el procurador, que és per la persona que rep la notificació i que ho comunica també, pues, al lletrat. De totes maneres, la llei d'enjudiciament criminal planteja que les sentències seran llegides. Diu, és un article molt antic, de totes maneres. A la pràctica habitual dels tribunals, les sentències no es llegeixen en audiència pública. O sigui, allà sembla que la llei vol dir que la sentència es llegirà pel tribunal o pel secretari en audiència pública amb totes les parts presents. Això és el que diu la llei orgànica i ja no ho diu així. Però la llei orgànica del Poder Judicial, volia dir. De totes maneres, la forma habitual en tots els tribunals és notificar en els procuradors, que són les persones que ho comuniquen directament al seu representat, que és el propi imputat, acusat o condemnat, ja en aquest cas, i en els lletrats. I després es notifica personalment a la persona condemnada o absolta.
Per tant, que es posi en coneixement la sentència als presos per via dels seus advocats és el normal, eh? Que no hagin d'anar a Madrid...
Per via del procurador, sí. Uh-huh. Aviam, això és el que fem la pràctica habitual dels tribunals. Estic dient que la llei diu que se leeran, uh-huh. Vull dir, però això no es fa. De totes maneres, si plantegem en aquest cas, hi ha algun cas en què s'ha llegit, alguna sentència d'aquestes molt mediàtiques s'ha arribat a fer lectura de tota la sentència, d'una part de la sentència, de la part dispositiva de la sentència amb audiència pública, s'ha arribat a fer, per tant, amb tots els advocats, procuradors i els acusats assentats al banc dels acusats en aquell moment, encara, i s'ha arribat a fer la lectura. En aquest cas, jo, a la vista, si tenen raons que diuen que la sentència sortirà aquesta setmana, veig molt difícil que això es faci, perquè els acusats i, sobretot, els presos estan a la presó. I, com sabem, cada vegada que els han hagut de traslladar, els han traslladat amb molt de temps, amb un marge important.
En tot cas, per què creu que Manuel Marchena no la vol llegir?
Això ja és un tema molt complex. No té més transcendència que la vulgui llegir o que no la vulgui llegir. Al final tothom la llegirà, o bueno, la gent la llegirà, la sentència, no? Vull dir que aleshores el que digui la sentència ho sabrem tots. Que no la vol llegir, pues, no sé, no, jo no puc imaginar-me el motiu pel qual no es vol fer una lectura de la sentència, no sé.
El que sí queda clar...
Per motius logístics, per motius de que a ell pues, li sembla que si totes les sentències, o pràcticament el 99% de les sentències es notifiquen a les parts i ja està, pues, llavors, ara, el que no hauria de ser en cap cas és que la rebés la premsa abans de rebre-la a les pròpies persones que estan acusades en el procediment. Això sí que és molt evident.
En qualsevol cas, el que sí que queda clar és que Manuel Marchena busca la unanimitat dels jutges del Suprem, eh? Per què això?
Home, suposo perquè li dona més força a la sentència. Una sentència per unanimitat bueno, té més força a l'hora de que s'hi puguin, tot i que la sentència aquesta és ferma, perquè aquí sí que ens han escatimat una instància, perquè ja ha anat al Tribunal Suprem directament, i per tant ara ja només cap al Tribunal Constitucional i a Europa, no? El Tribunal Europeu, però en tot cas una sentència sense vots particulars o amb unanimitat, en aquests casos té més força a l'hora de ser valorada per un altre tribunal, crec jo, perquè el vot particular pues, sempre explica el per què no està d'acord i dona uns arguments jurídics, en la majoria dels casos, el per què no està d'acord amb la sentència. En tot cas, podria ser que no hi hagués unanimitat i que tampoc hi hagués un vot particular. Uh-huh. Vull dir que llavors no tenen per què dir res, no tindrien per què dir res. Les deliberacions són secretes i si no hi ha hagut unanimitat del tot, però no es fa un vot particular, cosa que de vegades passa, pues llavors pues tampoc no tindria per què sortir. El que passa que en aquest cas podria ser que sortís, no sé.
Si sortís aquesta unanimitat, seria més difícil de recórrer la sentència o no té per què?
No té per què, però té una mica... O sigui, jo crec que la sentència, quan té un vot particular o no té una unanimitat, bueno, pues falla per alguna banda, o almenys hi ha alguna persona que creu que falla per alguna banda, no? Sobretot si el vot particular en algun punt fos un vot absolutori, no? Llavors, aquí, doncs, les coses canvien, no? Llavors, la situació és diferent i, a més, això, bueno, argumenta el perquè una persona no té la convicció plena i absoluta de que aquesta persona pot ser culpable si el vot és absolutori o perquè no es donen els elements del tipus penal. Vull dir, les dues circumstàncies poden ser.
Deixi'm preguntar-li, perquè hi ha una frase que sovint s'està dient aquests darrers mesos que a mi em causa cert pànic, eh? Allò quan es diu que tots comencem a entendre d'alguna cosa i de dret, que ja és complicat de per si, doncs nosaltres volem tenir a gent que en sap moltíssim com vostè per tal de saber com funcionen les coses i saber què és cada cosa sense opinar. Sense saber-ne. Per tant, vostè em deia, es pot recórrer al Constitucional i després a Europa.
Sí.
Quan parlem del Constitucional, ben bé de què estem parlant? De quin òrgan estem parlant?
Del Tribunal Constitucional.
Mhm.
Que no és un òrgan jurisdiccional, no ho oblidem mai, que sempre el posem dintre del poder judicial, i el Tribunal Constitucional no és un òrgan jurisdiccional. Això ja és evident, però bueno, totes les sentències, en uns motius determinats, per vulneracions de drets, doncs poden anar al Constitucional. Vull dir, això sí, poden anar al Tribunal Constitucional. El fet de que el Tribunal Constitucional pugui apreciar o no algunes vulneracions, bueno, doncs en alguns casos passa i en d'altres no. No. Aquest és el camí que té. El recorregut de la sentència que es dictarà doncs, un dia d'aquests, no?, es diu. Uh-huh. Doncs el recorregut que té és aquest, no en té cap més.
Preguntat d'una altra manera, de què s'ocupa el Tribunal Constitucional?
Bueno, el Tribunal Constitucional valorarà... De fet, el Tribunal Constitucional moltes vegades fins i tot va més enllà del que podria valorar, però valorarà si hi ha hagut alguna vulneració de drets fonamentals, no? I valorarà si la sentència també s'adapta a la doctrina constitucional. El que passa que en aquest cas hi ha jurisprudència sobre els delictes que estem parlant, n'hi ha molt poca. Bueno, del de desobediència sí que n'hi ha molta. Però de tots els altres delictes no n'hi ha. Per tant, el Tribunal Constitucional aquí hauria de fer com el Suprem, no? Crear una jurisprudència nova. Però el Tribunal Constitucional del que realment s'encarregarà és si hi ha hagut algun tipus de vulneració.
I després, quan em deia si no és positiva la sentència, diguem-ho així, del Constitucional, anem a Europa, eh? A Europa, sí. On s'hi va?
El Tribunal Europeu de Drets Humans.
Uh-huh.
Allà sí que la valoració dels fets no es faria, tampoc. Sí que es valorarien una altra vegada les possibles vulneracions de drets. I allà sí, d'una forma molt més evident, el tema, bueno, la sentència aniria sobre aquest punt. Per això hi van haver-hi en l'acte del judici moltes protestes que es van formular pels lletrats, anant davant d'actuacions del propi senyor Marchena, o davant de denegacions de qüestions de proves o coses d'aquestes. I per això és.
Per tant, el Tribunal Europeu de Drets Humans no pot canviar la sentència?
Sí, perquè...
Pot canviar-la, eh?
Clar, bueno, pot canviar la sentència. El que no farà el Tribunal Europeu de Drets Humans, el que pot dir és que hi ha hagut una vulneració de drets fonamentals i, per tant, s'anul·la aquesta sentència, la condemna que s'ha interposat, eh? Vull dir, no dirà, no condemno per rebel·lió, sinó per sedició. Això no ho dirà, el Tribunal Europeu.
Mm. Deixa'm preguntar-li per últim, i és que el dia 16, això està molt sobre la taula aquests dies, es compliran 2 anys des que són a presó preventiva els presos, al màxim, de fet, que preveu la llei. Es pot prorrogar aquesta...
Sí, 2 anys més.
Es pot prorrogar 2 anys més, eh?
Sí, com a preventius, 2 anys més. Amb la petició de penes que tenen, es pot prorrogar 2 anys més aquesta presó preventiva. S'ha de fer una vista on compareixen les parts i el Ministeri Fiscal, i llavors, bueno, doncs el Ministeri Fiscal, que és el que ha fet, és demanar-la, que és l'habitual, i llavors, o a vegades els propis tribunals els convoquen, però demanar, doncs, llavors, la pròrroga de la presó o que es posi en llibertat, cosa tampoc gaire habitual quan hi ha, per tant, 2 anys de presó. I això és... Bueno, llavors, la pròrroga podria ser fins a 2 anys més, màxima. Llavors sí que ja no hi ha possibilitat de pròrroga com a preventiu després dels 4 anys. Aquí ja sí que llavors haurien de ser posats en llibertat, però vaja, no crec que arribem en aquest punt.
Maria Josep Feliu, membre d'Agora Judicial i magistrada de la secció 22 de l'Audiència Provincial de Barcelona, moltíssimes gràcies per posar-hi llum sobre tot plegat. Fins la propera.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
I fins aquí els millors moments de tota la setmana de la primera hora d'aquest dissabte. Ens retrobem demà, diumenge, cap de setmana, per seguir recuperant millors moments de la primera hora de tota la setmana. Que passin molt bon dissabte. Adéu-siau.